Pego París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit. Pego,
París
i Londres.
I Londres, i des de Pego a París i a Londres, això és un tour. Això és com a mínim un tour.
Un tour, però un tour internacional.
Dels que fem nosaltres.
Un tour internacional.
I bé, però n'hi ha més tours.
Per què ho dius?
Perquè he descobert un llibre que fa un tour per les valls de la Marina.
És un tour de categoria.
Sí, perquè és muntanya. Enric dels Pirineus.
Sí,
evidentment, les altituds de Pirineus, els pics alts, clar, però...
Però als Pirineus no n'hi ha coses com a la Marina.
Bé, clar.
Això és la qüestió. Els Pirineus tenen coses dels Pirineus, que també estan bé, eh?
Clar, sí, sí.
No n'hi ha que... Ni millor ni pitjor, diferent.
La Marina és la Marina.
La Marina és la Marina.
I per tant, bé, anem a presentar a l'autor, Joan Elies Andrés i Serer, és l'autor del llibre Tour de les Valls de la Marina, que és un recorregut impressionant que ara tot seguit anirem desgranant poc a poc i parlant d'ell. Què tal? Com
Hola,
estàs,
molt bona nit i gràcies per la invitació.
Estàs fent un tour, no? Un tour presentant el llibre, no?
Sí, estem difonent aquest projecte, que val a dir que la guia és una de les potes del projecte, perquè és un projecte prou complex, i això es tracta de fer muntanya, com heu dit, no són els Pirineus, però té molts atractius. A nivell, és un tour de muntanya, però també és un viatge cultural per la cultura i la natura de les valls de la Marina, que nosaltres defensem com un dels mosaics naturals i culturals més singulars de tota la Mediterrània.
O sigui, que
un mosaic cultural, excursionista, esportiu, no? I lo que dic, a mi m'agrada molt aquest plantejament de veure la natura del punt de vista cultural, no? Que vol dir molt ampli, no? Perquè realment quan fas senderisme, estàs fent esport, diríem, no? Però també no és fer esport pujar i baixar i au, si no estàs fent un esforç físic només, sinó que estàs relacionant-ho tot això en els pobles que passes, en les valls, en les baixades, en les pujades, el per què d'això, per què de l'altre, no? La geologia, la biologia, la etnologia, el paisatge, no?
Paisatge cultural, no? Castells, corrals, pous, de tot, no? Tenim un territori molt ric, perquè ha estat modelat per la mà dels humans i per tant tenim molta cultura arrelada al territori.
Sí, no? De fet, la guia en paper pensem que és una eina molt vàlida per això, a banda de la pròpia activitat esportiva, per a llegir el paisatge, per anar entenent tot allò que trobes mentre vas recorrent-lo i vas caminant-lo.
Quantes rutes tu has posat? 6 rutes, no? Però en aquestes rutes es corre
un tour circular, no?
Sí, que, realment a nivell de País Valencià,
6 etapes.
En els Pirineus, que heu comentat adés, curiosament, sí que existeixen projectes d'aquest tipus, no? De l'estil de carros de foc. De fet, la idea naix en un viatge que ja vam fer l'any 2001, la meva companya i jo, que vam fer el Tour del Mont Blanc. Es tracta de, en aquest cas, el Tour Valls de la Marina és un itinerari circular, un traçat circular que està permanentment marcat, de 128 quilòmetres, que està pensat per a ser recorregut en 6, 7 o 8 dies. En la guia s'estructura...
Completament, diríem.
Complet, sí. Es tracta d'etapes exigents, però que un caminant de muntanya habitual pensen que pot afrontar. Les etapes, cada etapa ve a tindre al voltant d'una mitja marató, uns 21 quilòmetres, i al voltant de 1.000 metres de desnivell. I es tracta això, de eixir d'una vall i anar a la següent, sempre eixint i arribant de les places del poble, que reivindiquem com a espais de vida, i
espais de cultura, no? de socialització,
trobades,
sí, de, pues, això també, de provar els productes de cada poble, no?
I sobretot si n'hi ha mercat, no? Si n'hi ha mercat, clar, una plaça.
A més, diguem-ne que tot el traçat també té un sentit unitari, perquè estàveu comentant també de tot aquest patrimoni cultural i natural que podem anar trobant, no? Doncs hem procurat seguir al màxim camins tradicionals, posar en valor també aquests camins tradicionals, entenent les muntanyes com a elements geogràfics, però on travessen camins que unixen valls. Ens agrada utilitzar això de muntanyes que unixen valls i no les separen.
Claro.
I aquest sentit d'unitat et dona una fotografia, diguem-ne, prou completa de tot el patrimoni o d'una part important del patrimoni que pots trobar en les valls de la Marina. Diguem-ne, passes per un pou de neu significatiu, per un despoblamori significatiu, per una fortalesa també que siga significativa, per un, no sé, una era de batre cereal, també de les més destacades, i al final del recorregut em portes, jo pensem que es pot fer muntanya en totes les lletres en majúscules sense eixir de la Marina, descobrint tota aquesta riquesa tan natural com cultural que atresoren totes aquestes valls.
Bé, anem a Vercel, que és un, també un grup que estima la terra, no? I que té cançonetes molt xules. Hem posat està Vicent, el tècnic, està dient que esperem un momentet.
Ja el té.
Pues a per ella, Vicent, i ara ho comentem.
He mirat aquest mentre m'envelleixo,
mentre m'envelleixo,
en el llarg esforç
de passar la rella
damunt dels records, he mirat aquesta terra,
he mirat aquesta terra.
Quan l'estiu ajaça per tot l'adormir camp, l'ample silenci que es tenen els grits, he mirat aquesta terra, he mirat aquesta terra.
Mentre comprenien savis dits de ser, com l'hivern despulla la son del sarment, he mirat aquesta terra,
ja sabeu que el bar Daniel de Pego és un bar tradicional del poble que et fa unes tapes típiques i d'altres molt originals. Fa un arròs al forn i una crosta per encàrrec, això sí, i per tant és el bar que és menester anar si vens a Pego.
I hem mirat aquesta terra de Vercel, és la cançó que hem escoltat per a introduir, després d'introduir el tema del projecte Tour Valls de la Marina que estem comentant amb Joan Elies, l'autor que ens ha posat en safata, en mapes, en paper, en internet,
en web, la web també, web,
tot un projecte en el que...
En la web està el mateix que el llibre?
Sí, en la web, a veure, però el projecte té moltes complicitats i s'ha fet... diguem-ne, en producte de proximitat, o sigui, des de l'editorial al marcatge que n'hi ha fet, a la web. En la web trobes un resum de cada etapa i també se'n genera complicitats en allotjaments rurals per tal que la persona que vulgui fer el recorregut complet pugui reservar des de la pàgina web l'estança per quan arribes, si necessites transfers de maletes, assegurances, i va un poc en el sentit eixe de... del turisme regeneratiu, d'una nova visió dels visitants que arriben en comptagotes en un perfil determinant, una persona que estima la cultura, estima la terra i que arriba normalment en períodes fora
temporal,
de màxima afluència.
O fins i tot la gent de la zona, la gent de Pego, de qualsevol poble de la Marina, el fet de caminar, d'anar de poble a poble sense tocar pràcticament carreteres, jo ho he fet, i és que com si estigueres a un altre lloc i és el teu lloc, o sigui, és també una qüestió espiritual, perquè si algú fa les 6 etapes en 6 dies és nou, és una altra persona.
Sí, de fet va molt en aquest sentit. Estem fent prou presentacions dins i fora de la comarca, però pensem que és un traçat que les primeres persones que l'haurien de recórrer són les persones de la comarca.
Sí, sí, sí.
Encara que
redescobrir,
siguin caminant, redescobrir, i segur que trobes indrets per on no has passat, seguríssim.
I aquesta experiència que no, és que si te la conten no és el mateix. Quan ho fas tu, quan ho vius tu, fas redeu. He anat de... Jo, per exemple, jo vaig anar a peu, i tu també vas fer alguna cosa de Xina Vicent, d'Alcalà a Gata, a peu. sense les carreteres les travessàvem xup, transversalment i tornàvem a un camí i un altre camí, i entres a un poble i un altre camí, fins que arribes a casa i dius mare meva, que increïble.
I de quantes coses sóc capaç de fer,
sí, sí,
i,
sí,
que
sí,
poc,
sí, sí.
I que poc necessite per a ser feliç.
Res, cap en una caminar, bocilla. Caminar i veure. Sí, sí. I ja està. I
la curiositat també de els que vivim a esta comarca, que fem rutes a lo millor d'un dia, no? D'eixir i tornar i sí. Això. Esta nova versió també fa un poc bueno, que ens eixim de la zona de confort que tu dies, Elias, i bueno, busquem, ens busquem a nosaltres mateixos, sentim, mira, podem fer-la soles o en companyia o el que siga, però segur que és una molt bona experiència.
I està feta de o sigui, camins tradicionals. Bueno, sempre ha existit d'un poble a un altre, no? Sendes, no? A vegades pareix
camins que històrics, diem camins històrics, els que
sí.
Solen anar de pobles a pobles, no? I tenen molts anys, molt.
I els assagadors també existien.
Sí, però els assagadors s'utilitzaven per al desplaçament del ramat.
Per al ramat, ja, però també poden utilitzar-se per
efectivament, clar, el desplaçament de les persones.
N'hi ha multiplicitat.
Sobretot les persones burres i els borregos. Les persones mesclades en ramat, no? Ese per la saga.
Bueno, però és una possibilitat.
Bé, però fora bromes. Esto no és que vull donar-li força al fet de que això és una pota d'un projecte molt pensat, molt treballat, perquè este llibre, què t'ha costat de fer-lo des de que vas començar fins que has eixit? Fins que està eixint ara.
Bueno, des de que vam iniciar el projecte ha passat molt de temps i han passat moltes coses. De fet, han passat 8 anys en una pandèmia pel mig que també va frenar una miqueta, perquè s'han hagut de buscar moltes complicitats des de institucions públiques, per exemple com la Diputació d'Alacant, que ha fet un marcatge sobre el terreny i hi ha uns panells explicatius pels diferents pobles per on passa. Estem buscant complicitats també d'empreses privades, perquè pensem que les grans empreses de la comarca tenen la responsabilitat social de retornar a la societat part d'allò que la societat es dona, i que el patrocini ha d'anar més enllà de posar un simple logo, sinó que ha de ser una implicació més profunda, la implicació d'11 ajuntaments per on passen per on passa el recorregut, etc. O sigui, ara en les cases rurals, és un treball prou complex, sí. O sigui, resulta complex, però pensem que ara pot ser també...
Han tocat molts pals,
sí, sí.
Però bé.
Sí, és que l'aventura de fer un itinerari així de 6 dies o 7 o 8, depèn de que cadascú el ritme que vulgui fer, necessita moltes potes, no? Necessites menjar quan passes per un poble, o quan necessites dormir, necessites descansar, necessites, pues, jo què sé, a lo millor veure una exposició, que passes pel poble i dius, ostres, ací hi ha una exposició ara que m'interessa, pues, el que siga, no?
A més, des del primer moment era molt important per a nosaltres cuidar el traçat. O sigui, hem eixit absolutament de la zona de confort, hem contactat en cada vall, en associacions culturals, les persones implicades en el territori o en la cultura, tot i que coneixíem ja des de molts anys de caminar totes les valls, volíem, diguem-ne, treure més suc. I, no sé, per posar un exemple, l'etapa que va de Tàrbena a Castell de Castells, que hi ha un GR marcat, nosaltres consideràvem que era més atractiu un altre traçat. O sigui, hem dissenyat el traçat per allà on, a mi m'agrada dir, on m'hagués agradat que m'haguessin enviat a mi, no? Fugim prou de, diguem-ne, de pistes al màxim, de camins quitrenats, per això. I el que estàs dient, Tade, és de l'experiència eixa d'anar de muntanyes que unixen valls, és que no només és una experiència plena i espiritual, conforme has dit, també és jo penso que et canvia la mirada cap a la muntanya, cap al territori. I ens ajuda a superar aquesta mirada de les muntanyes com a espais aïllats a l'hora de viure-les o a l'hora de protegir-les, que és una altra de les nostres reivindicacions que hi ha darrere d'aquest projecte, que és la protecció integral de les muntanyes, del territori d'Ànic, de les muntanyes, de les comarques centrals, de les muntanyes, de les valls de la Marina. Ja no de manera individual, sinó perquè la natura i la cultura, gosa dir, no entén de fites de terme, no entén de una serralada... té una consideració la del costat una altra, sinó que hem de ser més ambiciosos en això i que això també ens ajuda a viure la natura d'una manera més saludable i a llevar-nos aquesta angoixa vital d'aquesta, no, de, si apego ho sabeu bé, de l'especulació urbanística, de la destrucció del paisatge, bueno, sabem apego, ara perquè està això més candent, però també en tota la comarca. També és una de les potes fonamentals de, al voltant de la qual es vestigi este projecte.
Sí, havíem comentat que podíem veure un poc per damunt les etapes, però abans de fer això, quan tens que fer una selecció, sempre algú es queda fora, no? No és fàcil de seleccionar.
Jo volia remarcar que has comentat alguna vegada que és important descarregar-se les rutes, no? I seguir-les, perquè de vegades no és fàcil, o és fàcil pedres, no? O com...
Tires mà del mòbil, no. Ha d'estar... De fet, la recomanació està ben clara. Descarrega-te-les. No esperes a fer-ho a última hora en el mòbil, perquè a la muntanya no n'hi ha cobertura sempre.
No és una recomanació, és una obligació. A hores d'ara, el marcatge que hi ha un marcatge propi, és un logotip propi que hem dissenyat, que és roig, que posa turbais de la Marina...
MS que, sí, que és com dues muntanyes,
sí,
no?
Sí, com dues muntanyes, la M de Marina i la B de Vall.
La B de Vall, molt bé.
És imprescindible, o sigui, hi ha un marcatge on tu de tant en tant aniràs trobant-te alguna marca, però no és un marcatge exhaustiu per impossibilitat tècnica avui en dia i de permisos i autoritzacions administratives per un costat i per l'altre que volíem ser el menys intervencionista possible en l'entorn.
Discreció, no?
I per tant, avui en dia que és tan fàcil descarregar-se una ruta
i en el Wikiló la gent va loca mirant el mòbil i van perduts.
De fet, les rutes ja es poden descarregar, estan en obert en el Wikiló, i sí que ens agradaria com a complement a la guia en paper poder prompte, si trobem complicitats també en alguna empresa privada de la comarca, publicar també un mapa en paper, no? Per a la gent. Jo, per exemple, jo sóc un enamorat dels mapes en paper i quan vaig a caminar a qualsevol lloc, al Pirineu o als Alps o on siga, el primer que faig és comprar-me el mapa en paper.
A mi m'agrada molt més que el mòbil, la veritat. Ja sé que és molt més modern i ho tens tot ahir.
És més pràctic, el paper sempre funciona bé.
Bé, doncs anem per etapes.
Sí, anem per etapes. No m'has contestat. Què s'ha quedat fora? O no pots dir-ho?
És que és molt complicada aquesta pregunta. S'han quedat moltíssimes coses fora. I en el traçat, clar, al principi acotar-lo és complicat. Per exemple, en la primera etapa, que va deixar-lo a Tàrbena, es queda fora... i si es deixa-lo pel camí vell de Tàrbena, fas una aproximació a la serra de Bèrnia, però no vas ni al cim de Bèrnia, ni al forat, ni al fort. Això és una renúncia prou forta, no? Però clar, has d'anar renunciant. Deixa-lo a Tàrbena, passes pel... El pas dels bandolers era la primera opció que teníem, però la van descartar perquè les dues opcions que teníem era travessar per un tema d'orografia de la barrera natural que constitueixen la Serra Bèrnia, la Serra del Ferrer i després el Carrascal de Parcent. Els dos passos naturals són o un molt més agrest, que és el pas dels bandolers, però també molt més inaccessible, o el coll de rates. De fet, en un primer moment el tenien dissenyat pel pas dels bandolers, però una de les premisses que hem seguit al final ha estat que no hi hagi dificultat tècnica, no hi ha cap pas que hagis d'utilitzar...
D'anar a quatre potes.
Anar a quatre potes,
i el recorregut és 21 quilòmetres més o menys, però totes són això? Les etapes?
Sí.
De 21 quilòmetres.
Totes 21?
Hi ha alguna un poc més curta i alguna un poc més llarga.
No sé, però també ahí està la cosa... Bueno,
sí,
tampoc és fàcil.
De fet, el més recomanable seria fer-ho com a mínim en 7 etapes. La guia està dissenyada en 6, jo recomanaria, es pot fer en 6, 7 o 8, també per la pròpia distribució, diguem-ne, dels nuclis de població. Si ho pots fer en 8, vas més tranquil, però l'ideal serien 7, com a mínim. D'acord? Seria la primera, vas de Xaló a
Tàrbena.
De Xaló a Tàrbena, fas una aproximació a la Serra Hivèrnia i després, travessant pel Coll de Rates, vas pel camí tradicional de Xaló a Tàrbena, el camí dels mallorquins, dels margalidans de Xaló i els margalidans de Tàrbena. La segona etapa, vas de Tàrbena a Castell de Castells, passes, per exemple, per un lloc fabulós que jo no coneixia en anterioritat, que és el Pas Tancat, que hi ha un mirador en uns penya-segats esbalaïdors, i pel Castell de Garts, que tampoc és una zona molt coneguda per arran del Castell de Garts, pel Racó Roig, Serra Xortà, Castellet de Castell de Castells, i faries nit a Castell de Castells. Aquesta seria la segona. Diguem-ne, primera, Xaló Tàrbena, segona, Tàrbena, Castell de Castells. La tercera etapa comença a Castells, pel meravellós barranc de la Canal, puges dalt del cim de la Malla del Llop, baixes a Fageca, on podries fer nit si la feres en 8 dies, diguem-ne, seria la segona extensió, no? Entenem, som conscients que Fageca està a la Vall de Seta i és comarca del Comtat.
I després, o sigui, aquesta etapa seria la que partiries, no?
La primera opció per a partir seria la cinquena, pernoctant a la Vall d'Ebo.
Val.
I la segona, si ho feres en 7 dies, diguem-ne, si ho feres en 8, ja faries, pernoctaries també a Fageca. I després a Fageca, travessant el barranc del Malafí, passes pels Massos de Capaimona, un dels massos fortificats més interessants de totes les nostres valls, i acabaries al Calà de la Jogada, on pernoctaries. Eixa seria la tercera.
De Massos i un dels boscos de Carrasques que encara queda viu a la comarca, també, no?
Sí, el bosc primigeni.
Que es manté,
sí.
Un dels pocs que...
i que va respectar el foc,
sí,
afortunadament.
Per dos vegades, sí. Bueno, dos i més altres que haurà passat, efectivament. Llocs molt xulos, molt bonics, molt entranyables, i que tenen una riquesa cultural. Hi ha també, doncs, llegendes al voltant dels masos de Capaimona, no?
Sí.
I, bueno,
sí, de fet, hi ha un article, la guia també conté articles sobre, sí, elements patrimonials, i també hem recollit una rondalla o un conte tradicional de per a cada etapa, perquè una altra reivindicació d'aquest treball, d'aquest projecte, és fer surar o posar en valor les històries, les nostres històries que transcorren en el nostre paisatge. Jo soc mestre primària i a mi m'agraden molt els contes tradicionals, però ja està bé que tots els contes tradicionals que contem en l'escola estiguin ambientats en el nord d'Europa. És que els nostres contes tradicionals transcorren a l'ombra d'un garrofer o assegut damunt d'un marge pedrancer. I això també és una de les reivindicacions de...
Sí, parlen dels nostres arbres, de la nostra fauna, no? També,
sí,
de les nostres
paraules, els nostres matisos lingüístics i culturals.
Sí, dels oficis tradicionals,
sí,
també.
Sí. I la quarta etapa, doncs, eixiries del Calà de la Jogada, per la Nevera de Baix, el despoblat de la Jovieta, la Foradà, faries una carenejada per la Serra, el Castell de Benicili, i aniries baixant per...
Però he vist que passes per Xarpolar. Busques Xarpolar i després ja baixes.
El Xarpolar, això és un ramalet que el posem com a opcional.
Ah, vale.
D'acord? Però ens sembla un lloc...
És dels pocs llocs que vas i tornes.
És que ens sembla un lloc que no ve de pas, que has de fer anada i tornada, però és que el Xarpolar...
Però el test davant,
i és un jaciment...
Fa poc més de 100 anys que ho van descobrir com a poblat ibèric.
Sí, sí. A més, és un interès...
És un dels poblats ibèrics més importants de la contorna. Seria un poble, diguem, una capital de la zona, no? De la importància que tenia.
Passeu pel Castell de Benicili, que ara té parets ahí que estan molt...
Ara està xulo, per favor.
Està xulo sempre, però ara està més posat en valor a poc a poc.
Es veu més, perquè era un castell roquer molt, molt disseminat, i hi havia pas que quasi no es ven. Ara es veu la magnitud d'aquest supercastell.
I em sembla molt bonic, una experiència molt bonica, entrar-li per darrere. O sigui, normalment els castells sempre li entres de baix cap amunt, i així li entres de dalt cap avall. És també, no?
Quina mos farem en ell, que no s'esperen una tapa en l'esquena.
I aquesta etapa acabaria a la Vall de Gallinera.
A la Carrotxa, sí, però sí. Ja fas, és l'última part és el camí típic dels pobles? Que...
No.
No.
Ah. No. Ací, en els amics de Vall de Gallinera, que tenim ací a Vicent, diguem-ne que la primera part que baixes per la Vall de Gallinera sí que seguixes en bona part la ruta dels 8 pobles, però ja de Benialí cap avall, cap a Benirrama, ja vas per la senda que hi ha per la Solana.
Aquesta és la següent etapa.
La que vam recuperar per a la rupestre,
sí,
no?
Que és molt bonica, que va per la Solana i et permet veure en perspectiva tota l'ombria de la serra. De fet, aquesta etapa s'acaba a la Carrotxa perquè un altre dels criteris ha sigut acabar en un lloc on hi hagi zona d'acampada o zona susceptible de ser acondicionada. Com que el poliesportiu de la Carrotxa, a hores d'ara no es pot acampar, el poliesportiu, perdó, de la Vall de Gallinera està en la Carrotxa, doncs s'acaba allí l'etapa, però tu, si no vas a acampar, per exemple, pots acabar-la a Benirrama, si vols. Mm-hmm. D'acord? De fet, pots començar del punt que vulguis del recorregut. Nosaltres hem començat la primera etapa a Xaló, però podries començar des de la Carrotxa.
Sí, perquè és circular.
És circular, clar. I després, ja des de la Vall de Gallinera, i xim pel passeig de Benirrama...
Xulíssima la senda, això.
I la senda de dalt, hem tret una miqueta, que de fet, aquest diumenge passat vam estar en la gent de Pedreguer guiant aquest camí, la senda tradicional de Benirrama a Ebo o d'Ebo a Benirrama, que era pel passeig de Benirrama, però després de dalt, des del Corral d'en Golp, normalment la gent anava per la pista, doncs ahí està la senda tradicional.
Que és pràcticament en línia recta. Les sendes tradicionals, sí, moment.
Sí, sí, sí.
Tu pots la curva de nivell, però sí. Anàvem per lo més curt.
Clar, es nota que fa molt de temps que no és transitada, però que és... això segueix totalment aquest concepte que estem repetint nosaltres de muntanyes que uneixen baix, sí. per camins històrics, no? Que estàvem dient esta seria l'etapa la que seria més convenient dividir, perquè si no es queden 20 i tants llargs i un desnivell
de baixar al riu i després pujar ahí.
Per tant, disposes de 7 dies, ixes de Gallinera i pernoctaries a Ebo. Si no continues i des d'Ebo per darrere, per la Serra de la Carrasca, que és una altra muntanya molt desconeguda pels caminants, perquè de Bestreta no crida massa l'atenció perquè és molt arrodonida i bastant pelada de vegetació, però des de dalt és un dels miradors, m'atrevisc a dir, que un dels miradors més bonics de les muntanyes diàniques. Veus totes les serralades de l'interior i mirant cap a la costa veus als teus peus tota l'escletxa del Barranc de l'Infern fins a la mar. És molt bonic
i és fàcil de caminar-la, vull dir que és molt llisa.
És molt llisa, sí.
És perquè per fer-se fotos i mirar-ho,
sí,
tot i controlar-ho.
Sí, sí, sí. I des d'ahir baixes a les Jovès de Dalt i ahir enllaces en el camí clàssic, no? La molt coneguda ruta del Barranc de l'Infern. La ruta al Barranc de l'Infern, diguem-ne que sencera, són, si eixes des de Fleix, des del poble enmig, són tres baixades i tres pujades. Nosaltres, des de les Jovès de dalt, en el sentit contrari que sol fer el camí de les escales, no? Encara quedarien dues baixades i dues pujades. Sí. I acabaries a Fleix. I ja l'última etapa, ja vam optar, com que era l'últim dia, i també de fer una etapa un poc més curteta i que tinguera un perfil diferent, ja des de Fleix, ja veus, diguem, del final, tota la vall de Pop i de Xaló als peus, doncs és un camí més entre bancals de cultiu i passant per pobles, sempre per la plaça del poble. Passes des de Fleix per la muralla de Fontilles, que també hi ha un article explicatiu, que em sembla un lloc molt interessant, i passes per Murla, per Parcent, per Alcalalí i acabaries a Xaló.
I és quasi tota cara avall, l'última.
Sí, bueno, encara té 350 metres de desnivell, però sí, és per a soltar cames ja l'últim dia. I... Sí, sí.
Soltar cames.
Sí, sí.
I si és de Xaló, ahir tanques ja aquest rosari impressionant de rutes superben dissenyades, alternatives... alguns llocs són clàssics com per exemple el que acabes de dir de Fleix i tal, però és obligatori i n'hi ha que aprofitar. És que si no vas per ahir, per on tens que anar?
Sí,
el Barranc de l'Infern es travessa per aquests punts.
Sí, bueno, l'última etapa també hem pogut optar, i sempre hi ha possibilitats de pujar al Cavall Verd, que és una serra molt interessant a nivell patrimonial i històric, però ja vam pensar que volien donar-li un altre aire a l'última etapa i que estava bé i que és suficientment atractiva per acabar en temps l'últim dia i pense que el que complete
que s'agraeix,
128 quilòmetres en 6, 7 o 8 dies, pense que ja haurà tingut suficient muntanya i s'haurà, no? haurà abeurat, no? Una miqueta de tota la cultura, la natura i tot. Entonces, això que diem al principi, no? El mosaic cultural i natural que conformen totes aquestes valls.
És curiós perquè trobem paisatge molt divers. De fet, bueno, tota la comarca té un paisatge molt divers perquè anem des de les valls més frondoses de vegetació, de cultius, a les muntanyes rocoses més aspres que podríem veure, no?
Algunes parts que tenen teixos, aquests arbres que són més gelats, més nòrdics, hi ha dalt de Fageca i tal.
Dalt de Fageca hi ha a Bèrnia, bueno, no fas l'aproximació, inclús al Coll de Rates hi ha un roglet de teixos, al mateix Coll de Rates. Sí, i això, en la guia també ha fet les fotografies Miquel Noguera, també de Pedreguer, i tot, diguem-ne, tota la gestió i totes les complicitats en cases rurals, ajuntaments i totes les capes de complexitat que hi ha ací darrere, doncs les està gestionant Maria Llopis, o sigui que també és un cúmul de persones que...
A la que saludem des d'ací, hola Maria, sí. Què tal?
I això, per a que...
És curiós perquè... apareixen notes de patrimoni molt a reivindicar, no? que si no tenim cura d'elles acabaran perdent-se, no? Els marges de pedra en sec, no? Si veig unes fotografies de marges de pedra impressionants de l'any de la Guar o d'altres llocs o escales, no? Pedres d'estes que van incrustades en els marges per a poder pujar, o pous de pedra també, pous o cisternes.
Encara s'utilitzen els pous?
Alguns encara s'utilitzen, altres estan abandonats. Molt bé.
Sí, punts d'aigua és una pregunta que ens solen fer ara les primeres persones que estan llançant-se a caminar, o si hi ha punts d'aigua. Clar, punts d'aigua, diguem-ne,
l'has de portar tu, l'aigua.
Que ragen tot l'any, doncs no te'n refies, porta l'aigua amb tu millor. Sí.
Bueno, però com passem per els pobles, en quasi tots els pobles hi ha fonts que aquests pobles, la majoria tenen fonts.
Mira, l'Esrac també parla. Sí. Per cert, el 2026
n'hi ha notes històriques també, no?
Sí, hi ha notes històriques, hi ha notes també reivindicatives, com per exemple, si tinc cobert les cures, mans invisibles que sostenen la vida, que reivindiquen també el paper de les dones en la ruralia, no? Que han estat sempre invisibilitzades i són les que han sostès això, la vida dels nostres pobles.
És veritat.
Efectivament.
He vist que n'hi ha recomanacions que són les típiques de respecte a la natura, tinc el mapa, porto sabates, has de saber físicament com estàs, etcètera, etcètera, no fer soroll, no sigues de la senda, però també hi ha un reglament. I això li dona un caràcter un poc oficial, no? a este recorregut. Parles un poquet d'este reglament i de com ho plantegeu.
Bueno, pensem que anar a la muntanya implica també una responsabilitat personal evident i cadascú ha de també conèixer les seues limitacions. Ha de deixar-se la muntanya millor que se l'ha trobada, com a mínim. Ja pensem que el propi disseny del traçat ja és un filtre. Entenem que qui camina 6 hores al dia per la muntanya s'estima les muntanyes perquè passa hores en la muntanya. Està pensat també per a eixir de bon matí preparat això en aigua, roba adequada, mirant la previsió de l'horatge, arribar a bona hora, no? Al poble, no anar cara a la nit, portar una xicoteta farmaciola, tindre descarregat el recorregut, si pots emportar la guia i podràs llegir millor el paisatge.
Sí, el llibre té un tamany molt bo per portar-te una butxaca, per exemple.
Sí. I això, i es tracta també d'arribar a hora dinar o a hora dinar tardet al poble, dinar allí i impregnar-te una miqueta,
tastar el que t'ofereix el poble, no? Sí,
el que t'ofereix, i deixar una miqueta, és una altra de les reivindicacions, retorn social, o sigui, sí, el visitant ha de deixar un benefici econòmic pel poble per on passa. Per això també el disseny des de les places del poble, no?
I això jo crec que pot ajudar a reactivar, perquè últimament el que estem observant és que ara que acurta el dia te'n vas cap als pobles de l'interior i els pobles menuts i el trobes, els bars tancats, i de vegades pues, si hi ha demanda, pues, possiblement això es revertisca, no? I s'accione de nou el que, bueno, que els bars tinguin una oferta d'un horari major perquè la gent que passa per els pobles pugui tindre un servei, no? que fa falta.
Jo altres. Diria més, la gent que passa per els pobles i la gent que habita els pobles.
Sí, clar,
o sigui, és un benefici mutu evident, no? Que si el bar està obert perquè hi ha gent que passa caminant, de fet, una de les millors èpoques de l'any per a fer el traçat és ara, quan acurta el dia, perquè fa una temperatura ideal. De fet, els pitjors mesos on no recomanem fer la ruta
per l'estiu,
i on inclús no es pot reservar a través de la pàgina web, són els mesos d'estiu.
Clar,
fa molta calor, un, i dos, hi ha massa gent en els nostres pobles. Clar. Per tant, es tracta una miqueta d'això, no? De
desestacionalitzar la oferta, no? I la, sí, demanda.
I parlar molt en els paràmetres aquests del retorn social.
Molt bé.
Jo crec realment que realment hi ha allotjaments, n'hi ha gas rurals, n'hi ha...
Sí, nosaltres hem creat aliances en tots els pobles en allotjaments rurals, en uns pobles n'hi ha més, en altres no hi ha tant per a triar, però també ens volíem assegurar això que estava dient Vicent, que quan arribes a un poble un dimarts d'hivern pogués tindre un lloc on et donen de dinar, on et facin sopar i on et preparen un entrepà per a l'endemà esmorzar emportant-te'l a la muntanya. Clar, per això és una altra de les raons per les quals hem dissenyat la pàgina web, per a poder fer-ho mitjançant ahí.
T'has de preparar, no? Pensar a veure els pobles que passes i telefonar a les cases rurals per reservar allotjament.
Si ho reserves mitjançant la pàgina web, tot el pack, doncs ja et despreocupes.
Ja n'hi ha un pack preparat per això.
Clar, tu pots reservar unes dates i de 6-7 nits o 8, el que vulguis. També està dividit, també pots fer tour de la Marina Nord, diguem-ne que fas la primera meitat en 3 o 4 dies i després està tour de la Marina Sud, si vols fer-ho, diguem-ne, en dos períodes de temps. Però es tracta d'això també, per a facilitar al caminant, a la persona que camina, tota aquesta infraestructura que necessites, inclús si no vols dur tot el pes, tot de la motxilla, doncs pots tindre un transfer de maleta i tu anar i augeret en el que necessites per al dia.
Ah, molt bé.
L'altre dia, jo sempre he anat a la muntanya, m'agrada, si t'agrada, doncs vas, ja està. Però l'altre dia, això, la setmana passada, trobo que va ser un company meu que va estar anant d'excursió amb mi, en un grup gran de gent, em va dir: ah, jo no sé quin trellat té anar a la muntanya, perquè si vas a caçar o vas a agarrar esclatassangs, vale, però puges, baixes, i au. I clar, jo em vaig quedar una cara de bobo, perquè com a mi sempre m'ha agradat, no m'ha plantejat mai això. Tu què li diries a aquesta persona, a aquest caràcter, si li diguera això a la cara?
Caram. Doncs que és que clar, si ho basem tot en el benefici econòmic, estem perduts ja no com a persones i com a espècie, no? És que tot no es paga en diners. A mi personalment el que em dona la muntanya
tot no, en este cas no, tot no es paga en esclatassangs.
No és allò que deia, no? Usurpadores de la tierra, no? No és precís anar a recollir coses materials, no?
Sí, sí, sí.
O...
No, però està bé, per exemple, veus unes plantes que es poden menjar, no?
O que fan bona oloreta, que arribes a un punt alt, veus la vista i el quedes flipat,
clar.
O respires profundament.
Sí, però també, Joan, Joan diu que no està mal si veus algo que pots aprofitar, però s'ho agarres, però sí. No vas a postes per això.
No, no, no.
També li pots fer una foto a la planta i te l'emportes, no? La toques, l'olores i te'n vas, no?
Les fotos són brutals. Des d'aixos punts de vista, les fotos són sempre molt boniques, des de la muntanya.
L'estar, no? Que ens, en este món que tot va ràpid, no? Que és córrer i fer una cosa darrere l'altra i sempre pensem que la següent cosa que hem de fer és imprescindible, no? Per al funcionament del planeta.
Però...
doncs anar a la muntanya també es fa retrobar-nos sí. En nosaltres mateixa i en l'essència. No?
Joan, si reivindiquem una miqueta la cultura popular, hem de pensar també que les societats tradicionals també aprofitaven moltes coses de la muntanya, sí. Sense esquilmar, sí, o sí. Aprofitaven raonablement, no? Traient llenya, anaven a per herbes determinades, i per això existeixen els camins històrics. No?
Bueno, i és curiós lo dels camins, perquè, per exemple, aquest recorregut de Benirram a Ebo, que si tens que fer un cotxe, pot agarrar algo,
sí.
I a peu, t'ho passes bé, és increïble, i igual tardes menys, o paregut que en cotxe. Perquè, clar, jo que he fet alguns camins d'aixòs, dius, ui, ja estic a este poble, aixes muntanyes que pareix que mos separen, perquè aixòs camins són camins savis, són camins que no el dones compte i puges uns desnivells brutals, com el passet de Benirrama. Dius, com és possible que estic així dalt i no, quasi no m'ha cansat?
Són camins molt traçats,
estan molt estudiats. Són camins que estan molt estudiats per les persones que vivien en l'entorn.
I el fem moltes voltes, anant en bestiar, i el bestiar no tampoc.
I el fem, i a lo millor si veien que alguna cosa no anava bé, doncs el rectificaven.
Estan traçats amb saviesa.
Molt, molt. És impressionant, però hasta que no ho vius, hasta que no ho passes, no ho saps. Clar, és que és així, no?
I una de les coses que ajuda també la guia i el fer aquestes rutes és que els ajuntaments i les associacions es preocupem per recuperar aquests camins i mantindre-los, i és fonamental per a que, bueno, és com un cercle viciós, no? que si hi ha demanda i necessitat i veiem que s'utilitzen, és té més sentit recuperar-los, no? I si es recuperen, doncs hi ha més gent que va i els gaudix, no?
Sí, és que al final el coneixement fomenta l'estima i la protecció del territori, dels camins històrics, dels usos tradicionals de la muntanya des d'un punt de vista respectuós, sense esquilmar, i tot és una... És un canvi de paradigma, al final, no? De la nostra relació amb la natura i...
Uns dels col·lectius que més estan descobrint les nostres muntanyes són els estrangers. Cada volta n'he dit més, en grups que van d'excursió ja el cap de setmana o entre setmana inclús, perquè són jubilats. És gent que està apreciant les nostres muntanyes, que a voltes són molt desconegudes. O gent de la Marina Alta, gent d'altres pobles, que ha vingut a Pego i fa, ostres, quines muntanyotes que teniu així. Són impressionants. No ho aparenten, no?
Clar, és que la Marina és mar i muntanya, i sempre diguem que s'ha posat molt en valor la costa, però és que tenim unes valls de l'interior, cadascuna amb la seva personalitat pròpia, que això també és un fet destacable, no? Totes les valls tenen elements comuns, però tenen elements diferenciadors molt clars, per descobrir, sempre hi ha coses per descobrir. Jo que puja moltíssim,
tu mateixa ho has dit, que la ruta de Tàrbena és a Fageca, a passar per un castell que jo també l'havia sentit mai, per uns paratges que no coneixies.
Clar, el castell de Garch, per exemple, que està dalt, ja dalt de Bolulla. Garch té unes runes, el castell, impressionants, i el lloc, la valleta de Garch, hi ha una valleta aquí, abans d'arribar al castell, és una valleta verge fossilitzada, en cultius de secà d'oliveres, allí normalment és un lloc de peregrinació d'escaladors, no? Hi ha unes vies d'escalada, és un lloc preciós i molt poc, diguem-ne, manipulat per la mà de l'home en els últims 50-60 anys.
Ahir podien dir que és un exemple claríssim en el que la mà de l'home ha moldejat seguint el curs de la natura, no? Un poc, sí. I respectant l'entorn i volent aprofitar-ho, però amb molta cura de que no s'estropegi.
Clar, i viure tots aquests detalls, no? Aixos marges de pedra en sec que segueixen les corbes del nivell, aixe marge que li hem fet que fa una corbatura perquè hi havia allí un garrofer, una olivera venerable, vull dir, és que és una altra manera de relacionar-te amb la natura.
Una altra cosa que acabes d'esmentar, el trobar-te arbres monumentals, no? Arbres, sobretot garrofers, oliveres, que el que des bocabadat i el besaries i l'abraçaries i li diries, xe, conta'm alguna de les històries que has escoltat.
Si poguerem parlar d'alguns arbres.
La riquesa botànica, una zona d'especial protecció de les aus, vull dir, tot en plena muntanya i molt a prop de la mar, també, que és un altre element a destacar.
I una cosa que està passant en els últims anys, a conseqüència també de l'abandonament dels cultius de secà, és la proliferació de la vegetació. Les nostres muntanyes estan més verdes ara que fa 50 anys. I, clar, això és una arma de doble fil, perquè per un costat estan més verdes i donen més
gorales,
però
els incendis també són
no, i els incendis acaben sent més potents. Clar. Aleshores, doncs això, des de també reivindiquem un poc el que
n'hi ha una gestió,
el que és, el, ja no que es gestione, sinó que els recuperem, els si potenciem el recuperar els oficis tradicionals, el territori, l'ús del territori, segur que en traurem més benefici per a tots, benefici social, cultural, econòmic.
És que de fet, i això és una veritat que normalment no es diu, la protecció del territori pot generar retorn social i benefici econòmic.
Efectivament.
O sigui, el benefici econòmic no ve només de l'especulació urbanística, sinó que ve de la protecció del territori. Clar. I ahí tenim el repte i ahí tenim el canvi de paradigma, que no és només possible, sinó que és necessari.
Això que es diu creixement intrínsec, o sigui, del mateix territori, no?, que crea les potencialitats, aquestes potencialitats per a millorar la qualitat.
Estem ja pràcticament acabant. Jo acabaria parlant de com aconseguir el llibre, la web, coses d'este, un poquet de merchandising.
Sí. Mireu, el llibre Turbais de la Marina està editat per Edicions 96, el podeu aconseguir en les principals llibreries de la comarca, en la pàgina web d'Edicions 96, o en la pàgina web també podeu comprar el llibre.
Tour Valls de la Marina.
Sí, www.tourvallsdelamarina.com.
També estem 20 euros, molt
20 euros.
Ben, molt
ben invertits. Sí, també estem en Instagram. I això, esperem també el feedback de la gent que vagi transitant per aquests camins per anar això, perfilant les coses que puguen ser susceptibles de millora.
Molt bé. Bé, Joan Elies, moltes gràcies per fer-nos un tast, efectivament, un tast d'aquestes valls de la Marina que estimem tant, no?
Ha sigut un plaer sentir, no?, totes les històries.
Totalment.
I ara a caminar.
Endavant, a caminar, a estimar i a protegir les nostres muntanyes.
Moltes gràcies per tot.
Vinga, adeu. Fins una altra, adeu.